El 7 d'octubre serà un dia històric per a Filipines, després de 40 anys d'enfrontament armat entre el govern i el Front Moro d'Alliberament Islàmic. Les dues formacions han assolit un acord de pau. El pacte estableix la creació d'una nova regió autònoma que es dirà Bangsamoro i que integrarà, val a dir-ho, totes les àrees del sud de Filipines on la comunitat islàmica és majoria. El sancoatenc Christian Herbolzheimer ha seguit de prop el procés. Ell és director de programa del programa de Filipines de l'ONG Conciliation Resources, que assessora les dues parts en les negociacions. Avui el tenim amb nosaltres a l'altra banda del fil telefònic. Senyor Herbolzheimer, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, podem dir, ara ho dèiem, que hi ha un abans i un després per a Filipines en aquest mes d'octubre. Vostè que ha seguit de prop aquest procés, que l'està seguint de fet, quin ha estat el factor clau per tal, doncs, d'això, de deslligar, entre cometes, aquesta crisi de lluita social que porta, ja ho hem dit, més de 40 anys al país?
Bé, el factor clau crec que serien dos. Primer, que ja hi va haver unes negociacions de pau a principis dels anys 90, que van acabar amb un acord de pau que li van dir l'acord final, i després s'han anat passant els anys i no s'ha arribat a implementar. Per tant, això va generar molta frustració entre la població bangsamora i va crear una escissió, de fet, que és la guerrilla que ha estat continuant la lluita i ara negociant amb el govern. I per tant, ara quan tornaven a negociar, tant el govern com la guerrilla tenen molt clares les lliçons del que no s'ha de fer i de com sí que s'hauria de constituir els fonaments d'aquesta nova regió autònoma. Això per una banda. I per altra banda, el més important de tot potser, és a poc anar construint la confiança mútua. Una confiança que cal tenir en compte que, a veure, la població musulmana del sud de Filipines s'ha sentit històricament marginada, discriminada directament per la majoria cristiana i pel centralisme molt fort que hi ha a Filipines. En el moment en què el govern admet que no s'ha portat bé, que s'han de guarir les ferides del passat, que hi ha hagut errors i que han de tornar a començar i passar pàgina, doncs s'estableix una relació de respecte, de dignitat, de conversa tu a tu, i això doncs permet trencar prejudicis, trencar barreres psicològiques, posicionaments polítics i doncs obrir un espai de negociació.
Perquè exactament, ara vostè ho comentava, ja hi havia hagut converses, però també el factor de la confiança mútua. Quan va ser que el govern filipí, en aquest cas, va, diguem, com vostè ha explicat, va reconèixer que hi havia hagut greuges envers la comunitat musulmana?
Això va passar ara fa un parell d'anys, quan hi va haver un canvi de govern. Va entrar un nou president que tenia molt clar que s'han de fer reformes estructurals a tot el país per millorar doncs la qualitat democràtica, i dins d'aquest marc de reformes globals doncs també tenia clar que el tema de Mindanao, que portava més de 4 dècades arrossegant-se, s'havia de resoldre. La guerrilla anava dient: ens vau crear una autonomia de mentida ara a l'acord del 96, això no funciona, hem de tornar a començar de nou, i el president va dir: d'acord, si la guerrilla deixa de banda la seva demanda d'independència, nosaltres estem disposats a reconsiderar completament el que hem fet fins ara i posar-nos d'acord amb alguna solució que sigui acceptable per les dues parts.
Per tant, com podríem dir, amb què surt guanyant a Filipines d'una banda i, evidentment, els musulmans que a partir d'ara formaran part d'aquesta nova regió autònoma?
Bé, els musulmans, aquí també cal tenir en compte, en primer les coses, per entendre el context. Filipines té el nom de Filipines pel rei Felip II de l'època de la colonització espanyola. Quan Felip II arriba a Filipines, perdó, Felip II Magallanes, en nom de Felip II, doncs es troba, o sorpresa, que hi viu població musulmana, que el context és que havien estat expulsats d'Espanya el 1492. Als colonitzadors espanyols no se'ls hi acut res més que anomenar-los moros, pel referent que tenien del sud d'Espanya. I així s'ha quedat el nom, fins ara pejoratiu, i ara els moros mateix, es diuen bangsamoros, nació mora, ho diuen amb un cert orgull. Bé, amb aquest context històric, els bangsamoros no van ser mai conquerits per als espanyols. i per tant durant 3 segles de colonització espanyola doncs es va fer efectiva a la resta de les illes menys a la illa de Mindanao. Quan finalment Filipines assoleix la independència el 48, automàticament absorbeixen aquesta regió musulmana sense preguntar als seus habitants si volien formar-ne part o no en volien formar part. I des d'aquell moment, des que es crea la República Filipines amb l'absorció automàtica d'aquesta gent, doncs clar, ha quedat el greuge comparatiu de tenir un dret de decidir si volem o no volem formar part de la República Filipina. Per tant, la demanda inicial del MILF, de la guerrilla, és una lluita per la independència. Ara han arribat a un acord intermig, i que jo no crec que el MILF hagi renunciat a la independència, però com a mínim no és la negociació política per deixar les armes, no està condicionada a la independència. Jo crec que és bàsicament per crear unes condicions democràtiques perquè totes les opcions puguin seguir discutint-se en el futur.
Per tant, ara vostè ho comentava, el MILF és un moviment independentista, ara ha arribat a un acord a mitja escala, entre cometes. Quina és el grau d'autonomia que tindrà aquesta autonomia política econòmica, evidentment, que tindrà aquesta nova regió?
En molts aspectes s'assemblarà a l'autonomia catalana que tenim en aquests moments. També val a dir, com a anècdota, que el MILF va visitar Catalunya el passat mes de març i va prendre nota, per una banda, del desenvolupament institucional que tenim en el nostre país, però d'altra banda també del debat polític sobre el dret a decidir i futurs escenaris de transformació nacional a Catalunya. I això crec que s'ho van portar a casa amb la idea, doncs anem a començar una mica com els catalans, anem a crear unes institucions pròpies, que tinguem el nostre Parlament, que tinguem els nostres partits polítics, que tinguem doncs unes àmplies competències en molts aspectes, i a poc a poc anem fent país i anem creant la massa crítica necessària i unes relacions institucionals amb el govern central que ens permetin doncs deixar totes les portes obertes de cara a la futura forma d'organització.
D'altra banda, Cristian, el govern filipí parla d'un procés no només transparent, sinó que també parla d'un referèndum. No sé si està prevista la participació d'observadors internacionals a la signatura dels acords en aquest possible referèndum?
Sí, a veure, el procés que segueix ara és el següent. El MILF encapçalarà una comissió que redactarà l'Estatut d'Autonomia i tindran ara entre 1 i 2 anys per redactar-ho. Posteriorment passarà al Congrés i després de passar pel Congrés serà ratificat o no en referèndum per la població banksamora. Tot això és un full de ruta pels propers 3 anys. Tot aquest procés, de fet el que hi ha hagut els últims anys i el que segueix, està sent observat per persones internacionals. Concretament hi ha un grup internacional de contacte que es diu, on hi ha 4 països i 4 ONGs, entre la qual la nostra, que estem físicament presents a les negociacions de pau i aportem assessorament tècnic a les dues parts amb els aspectes que ho puguin necessitar.
Quin és exactament aquest, en el teu cas, evidentment, quin és el paper que du a terme en aquestes converses? No sé si assessora per igual a les dues bandes.
Assessorem per igual, i bueno, en funció també de si tenen interès o no de rebre consells o opinions, però en aquest cas sí. A veure, jo treballo per una ONG anglesa que està especialitzada en suport a processos de pau, i per tant tenim una certa especialització i un coneixement temàtic bastant important, amb el qual quan a les negociacions veiem que arriben a un punt mort, doncs normalment tenim eines metodològiques o referents internacionals que els hi poden anar bé per trobar una manera de sortir-se'n d'aquest punt mort. I en aquest sentit, bueno, només un exemple, ara aquesta setmana passada hi va haver les negociacions, però la setmana anterior ja se sabia que un dels temes més delicats seria com quedaria la policia i l'exèrcit després de l'acord de pau. Si hi hauria una policia autonòmica, com els Mossos, o si hi hauria, i si l'exèrcit es retiraria de tot, en mans de qui queda la seguretat. El govern em va cridar a mi si podia anar a Filipines 2 dies després perquè ajudés una miqueta a aclarir els malentesos que hi havia entre les dues parts i mirar d'ajudar-los a trobar un punt que fos acceptable per tots dos. i per tant vaig fer una visita a 48 hores, reunir-me amb el govern, reunir-me després amb la guerrilla, tornar-me a reunir amb el govern, fer una proposta per les dues parts i ja deixar-ho en mans d'ells, lògicament, la decisió final. Jo em retiro i amb aquesta gestió feta, quan arriben a la taula de negociacions uns dies després, doncs ja la negociació va ser molt més fàcil.
D'altra banda, Cristiana, clar, la regió que no s'independitzarà, però que tindrà aquesta nova autonomia, és de majoria musulmana, però què passarà amb els cristians, en aquest cas, que visquin en aquesta futura regió?
En el fons no canviarà gran cosa. Es diu l'entitat o la regió es diu Bang Samoro, però és un concepte incloent, no és només per la gent musulmana, també hi viuen cristians que hi han arribat al llarg de les passades dècades com a colonització agrícola, però també hi ha població indígena, que no és ni musulmana ni cristiana. Són tres grups ètnics que hi conviuen, i de fet cadascun d'aquests grups ètnics amb subdivisions. Els musulmans estan subdividits en 17 subgrups diferents, els indígenes en 13 grups diferents, els cristians també amb orientacions polítiques i socials i religioses molt diverses. Per tant, és un espai molt, molt cosmopolita en aquest sentit, molt divers, i aquesta diversitat es respectarà plenament. Hi haurà total llibertat d'organització religiosa, educativa, etc., i de participació i garanties de participació política per a les noves minories que seran els indígenes i els cristians.
I ja per acabar, Cristian, no sé si aquest acord, aquesta fita, si em permets, que sembla que s'aconseguirà, pot establir un precedent a l'hora de resoldre conflictes en altres, no només en altres punts doncs, del sud-est asiàtic, sinó a altres conflictes d'Àfrica o de Sud-amèrica, per exemple.
És un referent important, perquè en aquests moments hi ha aproximadament una dotzena de conflictes en el món que han durat més de 40 anys. La majoria d'ells no estan en una etapa tan intensa com, diguéssim, ara a Síria, però estan en un punt mort, la Cachemira, Xipre, el Sàhara Occidental, Israel-Palestina, la mateixa Colòmbia, i el Congo, i sovint hi ha la sensació de que, ostres, no ens en sortirem, que no hi ha res a fer, això, per molt que ho intentem, no hi ha manera. Que un conflicte que és dels més antics del món, com aquest de Mindanao, doncs sí que es resolgui, es converteix en un referent d'esperança. I, per tant, ara serà molt interessant estudiar en detall com és que s'ho han fet per trencar aquest punt mort i realment trobar una sortida negociada i, per tant, pacífica a tants anys de violència i confrontaments. I això és molt interessant.
Molt bé, doncs esperem que així sigui. Evidentment, Cristian Herbolzheimer, santcoatenc, doncs, que ha participat en aquest, està participant en aquest procés de pau a les Filipines. Moltes gràcies per haver atès a Cuat.cat i des d'aquí, evidentment, li desitgem molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.